Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La futbolització de la política. Ahir parlàvem amb un grup d'amics dinant, i parlant d'economia, i parlant de la vida, i parlant de política, i ho vam comentar així perquè així ha estat. El Congrés dels Diputats i les sessions de control al president Sánchez s'assemblen més a les reunions de la Federació Espanyola de Futbol de fa dues dècades amb Jesús Gil, amb José María Caneda, amb Manuel Ruiz de l'Opera, amb Ramón Mendoza, amb María Teresa Rivera i companyia. Crits, insults, insinuacions... La política va cap enrere de cara a la societat mentre el futbol, almenys a una part important d'Europa, es professionalitza i les presidències en general, han deixat de ser presidencialistes, llevat d'aquí i d'allà. A la futbolització de la política només li faltava un grup de la mort. Què és el grup de la mort al futbol? Doncs aquella colla de clubs que juguen els uns contra els altres per eliminar-se entre ells i en què a un i a tot estirar dos es poden salvar. Ja tenim grup de la mort a la política, almenys a la política catalana. Serà el del 12 de maig, eleccions al Parlament de Catalunya. El grup de la mort són PSC, Esquerra, Junts per Catalunya, Comuns, PP, Vox, Ciutadans, la CUP, i veurem si entraran altres convidats. Però atenció a les cares. Salvador Illa, PSC, el gran favorit, totes les enquestes el donen com a guanyador, abanderat del pacte, de la reconciliació, d'un acord de país. Pere Aragonès, que és qui defensa el títol, però en minoria, agafa la taula de diàleg per bandera sense renunciar a res, però ja se sap que qui ostenta el títol és el gran rival. A batre. Carles Puigdemont, la seva aparició és la novel·la no acabada, la seva tornada seria el triomf de l'independentisme o d'una part molt important de l'independentisme. És la peça de caça major del Deep State i sacseja el tauler de les eleccions amb la seva voluntat de presència provocadora. Tot i això, queden preguntes per resoldre. Si torna, què farà? Què farà si guanya i governa? Perquè haurà de parlar durant la campanya de sequera, de presons, d'economia, de cultura, des de Bèlgica. Jessica Albiach haurà d'endreçar el problema a la vida de Brian de l'esquerra, eternament atomitzada i amb la imatge que ha quedat de ser els principals responsables amb el no als pressupostos a aquesta convocatòria electoral. Alejandro Fernández és qui anima aquest grup de la mort. El PP, encara que presenti un apitus porum, multiplicarà escons. Però Alejandro Fernández és clau per no avorrir la campanya i per aprendre de política comunicativa. Però, curiosament, no és segur. Madrid, sempre Madrid, i també Madrid pel PP, aposta des de la capital una part important per Dolors Montserrat. Però aviam qui és el guapo que canvia de candidat. Val pel pacte patètic que s'està cuinant a Madrid entre el PP i Ciutadans, entre Cuca Gamarra i Adrián Vázquez. Madrid, 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 cuinant els plats que s'han de servir a Catalunya. El processisme ha agafat l'AVE. A Madrid es decidirà la dreta que jugarà a Catalunya. Té nassos la cosa. Ignacio Garriga de Vox, que tornarà a encendre els debats que se'n derivin, sigui dels temes habituals que siguin. Laia Estrada, excel·lent oradora, serà la candidata de la CUP que haurà de retornar al present un partit que ara sembla del passat, oblidat, desaparegut dels titulars polítics dels últims temps. Veurem si hi ha sorpresa en la seva reaparició. El dia que Pere Aragonès va convocar les eleccions vam pensar quin horror unes altres eleccions. Resulta que ahir, des d'Elna, Puigdemont va decidir animar la festa i la seva presència fa que el dia 12 de maig, diumenge, augmenti el color vermell del dia festiu. Només llegir el que significa avui la presència en aquestes eleccions de Carles Puigdemont ja les fan radicalment diferents. Tots contra ell, el grup de la mort, la futbolització de la política. Comença el partit. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la Peu Terra, que és divendres, per fi! És divendres 22 de març del 2024.
I som a les portes d'un cap de setmana marcat per una baixada de les temperatures, sobretot diumenge, però avui s'enfilaran els termòmetres, ambient càlid al migdia, amb sol i amb bandes de núvols prims.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem un accident a la Ronda Litoral a Sant Adrià del Besòs que provoca 5 quilòmetres de retencions que arriben fins al moment a la Ciutadella. També retencions a la B20, retencions des de Nou Barris fins a Vallcarca en sentit sud i també d'Esplugues a la Diagonal.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Carles Puigdemont serà el candidat de Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Carles Puigdemont fa un pas endavant i es compromet a tornar peti qui peti si disposa de la majoria necessària per ser investit president.
Si sóc candidat a la investidura, és a dir, si hi ha la majoria parlamentària que em proposa per ser candidat a la investidura, deixaré l'exili definitivament aquell dia per assistir personalment al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra.
Puigdemont va deixar molt clar que la seva promesa és ferma i que, per tant, tornarà sí o sí, fins i tot si els jutges deixen la llei d'amnistia en paper mullat i s'exposa a ser detingut. Carles Puigdemont ho va anunciar ahir al vespre en un autèntic bany de masses a Elna, a la Catalunya Nord, l'espai, la posada en escena i els centenars de persones que van vitorejar-lo van convertir l'acte en el tret de sortida de la campanya electoral i en el primer míting de Carles Puigdemont. De fet, el candidat de Junts per Catalunya va perfilar alguns dels seus grans eslògans de campanya. D'entrada, apel·la als electors a votar-lo per restituir-lo a la presidència de la Generalitat 6 anys i mig després que el govern del PP de Mariano Rajoy el destituís amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
No només es tracta d'optar a les eleccions, es tracta de proposar la meva candidatura a la restitució de la presidència de la Generalitat perquè els hi quedi clar què és aquest país. Per reprendre el camí que la repressió i també la divisió van bloquejar i lluitar amb la mateixa determinació amb què ens heu vist lluitar tots aquests anys.
L'altre eslògan és una promesa electoral en tota regla. Si és president, Puigdemont es compromet a convocar un nou referèndum la propera legislatura, tant si és acordat amb l'Estat com si no.
Sí, en aquesta legislatura proposarem a l'Estat la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, eh? D'autodeterminació, no un referèndum, una consulta, preguntarem als catalans, perquè ja sabem què passa, comencen aquí i acabes votant un estatut. No. Referèndum d'autodeterminació. No hi ha succedanis aquí.
En tot cas, Puigdemont també va anunciar ahir que renuncia a ser el cap de llista a Europa. És un gest per subratllar que ho fia tot, o sigui, tots els números, el 33. Tota la seva aposta al Parlament de Catalunya, que per tant no es guarda cap trumfo si els resultats del 12 de maig no són els esperats. Carles Puigdemont no vol que els votants dubtin del seu compromís total amb la reactivació del procés.
Perquè no vull que ningú tingui cap dubte al respecte, ni que s'especuli de manera interessada i que es facin especulacions que puguin qüestionar aquest compromís que acabo de subratllar, he decidit renunciar a formar part de la llista de les eleccions al Parlament Europeu per poder sumar els màxims esforços a l'objectiu principal que ens hem de fixar.
Tot el discurs de Carles Puigdemont transmetia la mateixa idea, que va a totes en aquesta campanya. Puigdemont també posa deures al seu propi partit, a Junts per Catalunya, i els hi demana que dissenyi una llista que vagi molt més enllà de les seves sigles. Enviada especial de RAC1 a Elna, Laia Colomer.
Sí, un gran escenari amb la inscripció president Carles Puigdemont i només dues banderes, la senyera i l'europea, presagiaven el que tothom que hi va anar a Elna esperava. L'anunci es va fer esperar una mica, però finalment Puigdemont va confirmar que serà candidat a les eleccions del 12 de maig. Diu que des que va marxar a l'exili, fa 6 anys i mig, ha revisat tot el que va fallar l'octubre del 2017 i que es presenta per culminar la feina i es compromet a tornar, encara que els jutges ho intentin impedir.
Però ja sabem que si el jutge espanyol li dones mitja llimona es fa una crema catalana, que si adopten una actitud de rebel·lia i d'insubmissió i es neguen a complir la llei, assistiré igualment al ple del Parlament si tinc majoria per ser investit.
Un cop més també va treure al cap la seva proposta per fer una llista única.
Ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya, anant per separat, hem pogut esdevenir el primer grup parlamentari del país en les dues darreres eleccions nacionals. I haurem de suar molt per poder-ho aconseguir el 12 de maig.
Però de seguida va rebre les carbasses d'Esquerra. De fet, Puigdemont ja ho donava per fet, per això demana Junts fer una llista transversal farcida amb independents.
L'escenografia de l'acte ja transmetia aquesta voluntat de vestir un projecte molt transversal que transcendeixi la marca de Junts per Catalunya. De fet, ahir el nom o el logo del partit no es van veure per enlloc. El fons de l'escenari era d'un blau institucional gairebé presidencial i el faristol estava coronat per un sol missatge: president Carles Puigdemont. L'únic que recordava que allò era un acte de partit era la presència de tota la plana major de Junts per Catalunya que ocupava les primeres files de la sala d'actes. Al darrere Gairebé 1.500 persones salpebraven el discurs de Carles Puigdemont amb enormes ovacions, Laia.
Sí, exacte, una escenografia sòbria amb un color predominant, un blau pujat pràcticament blau marí, i ni rastre del turquesa de Junts per Catalunya, tampoc ni rastre del logotip del partit, tot i que hi era pràcticament tot, la presidenta Laura Borràs i també el secretari general Jordi Turull, també tots els diputats, tant els del Parlament com els del Congrés. Fins a Elna també hi va viatjar Xavier Trias i tot el seu equip a l'Ajuntament de Barcelona, exconsellers com Josep Rull i Joaquim Forn, l'advocat Jordi Pina i també Magda Oranich. Qui no hi era va ser Artur Mas, segons fons del partit, perquè tenia altres compromisos. En total, però, fins a 1.400 persones. Algunes ja feien cua 3 hores abans que comencés la conferència. A dins la sala, unes 750 cadires plenes a vessar, i la resta ho van haver de seguir des de fora al carrer. I tot plegat enmig d'una gran expectació mediàtica, uns 70 periodistes d'una quarantena de mitjans, alguns fins i tot d'internacionals.
Carles Puigdemont promet que tornarà si li quadren els números per ser president de la Generalitat. Per tant, la campanya l'haurà de fer a distància des de Waterloo i només posarà els peus a Catalunya de cara a un hipotètic debat d'investidura. Això quan seria? Home, si agafem el calendari, tot apunta que a finals de juny, on la llei d'amnistia ja hauria d'estar plenament en vigor. Té el calendari a mà l'Adrià Santasusagna. Adrià.
Aquí tenim dues vies paral·leles, una l'aprovació de la llei d'amnistia i l'altra el possible debat d'investidura. A hores d'ara tot apunta que mitjans de maig serà quan el Senat tombarà la llei i la tornarà al Congrés. Li sumem una o dues setmanes de tràmit per posar-la a l'ordre del dia del Congrés i ens plantem a finals de maig, principis de juny, amb la llei d'amnistia aprovada. A partir d'aquí la justícia té 2 mesos per aplicar la llei i això vol dir que a finals de juliol, principis d'agost, el cas de Carles Puigdemont hauria d'estar amnistiat i podria tornar sense problemes. Això pel que fa la tramitació de l'amnistia. Però quins són els tempos del Parlament? El 12 de maig eleccions i abans de 20 dies s'ha de constituir la cambra. Ens plantem el 10 de juny com a màxim i el futur president o presidenta del Parlament té 10 dies per fer la ronda de consultes i proposar un candidat i data del ple d'investidura. Això vol dir que el primer debat seria, com a tard, el 25 de juny. L'amnistia ja estaria aprovada. Si per aquell debat encara no té els suports, Puigdemont tindrà una segona oportunitat. Abans de 2 mesos, fins al 25 d'agost pot ser investit o es convocaran automàticament eleccions.
De fet, un altre dels exiliats, atenció a aquesta notícia, l'exconseller de Cultura Lluís Puig també s'ha compromès com Carles Puigdemont a tornar després de les eleccions. En una entrevista a Canal Terrassa, Lluís Puig ha anunciat que demanarà a Junts per Catalunya que, sisplau, que l'inclogui a la llista del 12 de maig per poder tornar al Parlament com a diputat.
Sempre he pensat que jo havia de retornar al Parlament i a l'estroncar-se la legislatura abans d'hora ara em quedaria amb les ganes de retornar al Parlament. Per tant, he demanat de poder tornar a formar part de les llistes i participar com un mes, res d'especial, de diferent del que he fet fins ara, eh? Però sí, sí, tinc ganes de poder trepitjar el Parlament d'on vaig marxar el 27 d'octubre del 2017.
L'amnistia exonerarà Lluís Puig de la causa que té obert el Tribunal Suprem pel cas del referèndum de l'1 d'octubre, però l'exconseller podria acabar assegut igualment al banc dels acusats per un altre cas, que és, recordem, el de les obres de Sixena. Que recordem que el Tribunal Superior de Justícia va anunciar, a més, ahir, que obra judicial contra ell per haver-se negat a entregar, encara estem amb aquestes, eh? Les 44 obres d'art que estaven exposades al Museu de Lleida, tot i que les reclamava el monestir de Sixena, que és aquell cas que uneix a Lluís Puig també amb Santi Vila. Judicis al marge, la llista de Junts per Catalunya ja tenen 2 noms clars, Carles Puigdemont com a número 1 i Lluís Puig en una altra plaça de la candidatura. Ara el repte del partit és seduir persones que vagin més enllà de la marca per configurar una llista transversal que reclama Puigdemont. De moment, la primera proposta que ahir va llançar l'expresident, la de la llista única, ja s'ha endut un sonor cop de porta d'esquerra. Els republicans no en volen ni sentir a parlar perquè entenen que seria repetir els errors del passat, a referència a Junts pel Sí. Ara bé, fons del partit matisen la carbassa. Expliquen que sí que estan disposats a refer ponts amb Junts per Catalunya i conviden Carles Puigdemont a donar suport a la reforma del sistema de finançament autonòmic que el govern de Catalunya va fer pública dimarts. També demanen als seus socis de govern que es comprometin a investir altra vegada el president aragonès si Esquerra guanya les eleccions. L'anunci de Carles Puigdemont ha sacsejat, sens dubte, el tauler polític a Catalunya, però és que a Madrid, no us ho podeu arribar a imaginar, la capital d'Espanya, el discurs de Puigdemont no se'ls ha posat gaire bé. El PSOE i el Partit Popular han fet evident el seu malestar a les últimes hores. Els socialistes adverteixen que Puigdemont no és un bon candidat per passar pàgina i els populars lamenten que pugui fer la campanya electoral sense seure's abans al banc dels acusats. Des de Madrid té més dades Arnau Mañé.
Sí, 7 anys després, Puigdemont continua marcant la política espanyola. Pedro Sánchez creu que el projecte de l'expresident seria un pas enrere per Catalunya. Segons Sánchez, s'ha de fer foc nou a la Generalitat.
Catalunya dividida no avanza y para eso se necesita un proyecto integrador que sin reproches, sin rencores, sin resquemores, apueste por la convivencia y por el avance de Catalunya. El candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó.
Des del PP, en canvi, es queixen per un altre motiu. Alberto Núñez Feijó lamenta que Puigdemont es presenti sense haver passat comptes amb la justícia espanyola.
Vamos a tener una campaña en Cataluña absolutamente fuera del Estado de Derecho. Pues es una persona con asuntos judiciales muy graves pendientes que no va a hacer campaña en España y se va a teledirigir la campaña fuera de España. Esto no tiene precedentes en ninguna democracia europea.
Feijó denuncia un cop més que justament Puigdemont, però també la resta de l'independentisme, tingui la paella pel mànec i condicioni la legislatura a l'Estat.
Això és el que pot passar a Madrid i el que es pensa des de Madrid respecte a aquesta decisió de Carles Puigdemont de presentar-se a les eleccions catalanes. Els diaris de Madrid aquest mateix posen les mans al cap amb l'anunci de Carles Puigdemont. El Mundo exclama, quatre columnes, vuelve el procés. L'ABC il·lustra la portada amb una gran foto de Puigdemont i titula, certament, primer míting de campanya de Puigdemont. I la Razón alerta, Puigdemont vuelve para acabar lo que empezó el 1 de octubre. En canvi, el País opta per un titular més neutre a la portada i resumeix així el discurs de l'expresident. Puigdemont va a les catalanes i renuncia a les europees. Els editorials i les columnes d'Opinió s'encarreguen aquest matí de deixar ben clar que a Madrid la candidatura de Carles Puigdemont s'entravessa. Martí Esteban.
El País, a l'editorial, assegura que la disrupció és ja una tradició dins del partit, que ha canviat el pactisme pragmàtic per un populisme inassequible al desànim. També diu que va fugir de la justícia i que és un autoexiliat, i el titlla del candidat del passat. La Razón relaciona el sanchisme amb el que anomena el pròfug i l'Espanya decadent. Defensa que Puigdemont concorrerà a les eleccions amb un missatge contrari a la concòrdia de Sánchez i critica que el líder de Junts llança benzina al foc mentre difama Espanya i insulta els espanyols. Ignacio Varela, al Confidencial, opina que Puigdemont va fer president a Sánchez i que Sánchez li tornarà el favor, i afegeix que l'expresident anomena totes les conquestes dels últims 100 dies amb el doble orgull de sotmetre al govern espanyol. I la vinyeta de Tomás Serrano a l'Espanyol mostra Puigdemont obrint el maleter d'un cotxe i escriu en lletres ben grans «Vuelve».
Interessant sentir també les ràdios de Madrid. A la COPE, Carlos Herrera, en la línia dels diaris, creu que estem davant d'una reedició del procés.
Puigdemont en performance. Puigdemont resucitado. Puigdemont estaba listo de papeles. Pero Sánchez lo ha resucitado porque lo necesitaba para ser presidente. Y ahora Puigdemont necesita a Sánchez para ser también el presidente. Eso sí, amenaza con un proceso 2.0. ¿Eso qué es? Pues una reedición del procés del 2017. Que llegado el caso puede ser peor, porque como todas las versiones mejoradas, ya saben en lo que fallaron. Y además el Estado ya se ha encargado, Pedro Sánchez, de desarmarlo. Y se sienten impunes.
Y a Onda Cero, Carlos Alsina acusa Puigdemont de superb.
Puigdemont se atribuye a sí mismo la condición de agua bendita que viene a saciar la sed de justicia de los catalanes reprimidos, y en caso de que tenga opciones de ser investido, se hará carne mortal en la frontera para que TV3 y la BBC puedan transmitir en directo la entrada a España de un prófugo procesado en rebeldía entre palmas y ramos de olivo y a la espera de ser cubierto con el manto protector de una amnistía. Dices, a ver quién tiene narices de detenerle, sabiendo que es inminente una ley de inmunidad expresamente redactada para él. Bueno, tan expresamente que la ha redactado él.
Y a E-Radio, Jiménez de los Santos cualifica a Carles Puigdemont de delincuent, pero también Pedro Sánchez.
Un delincuente va a llegar a España de la mano de un traidor, amparados por un canalla, por un prevaricador. El delincuente es un señor que ayer apareció por primera vez con peluca. Pues si ustedes ven a don Fregona, como llamaban a Cocomocho, pues se embarraba el mocho de la Fregona en la cabeza. Y entonces es como una señora gorda que va de señor. Pero lo mejor es cómo se prepara la vuelta. Es que lo veo entrando, en lugar de como Jesucristo, el lomos de una pollina, pues tienen que entrar los dos, porque dense cuenta que aquí lo que se amnistía es a dos delincuentes, a Puigdemont y a Sánchez. Sánchez delinque para salvar al delincuente Puigdemont, y Puigdemont dice que seguirá delinquiendo para salvar al delincuente Sánchez.
Aquí els diaris catalans demanen a Carles Puigdemont que aclareixi què farà per culminar el procés si l'investeixen president de la Generalitat. En Alfonso.
A La Vanguardia, Jordi Juan destaca el llenguatge de confrontació directa amb l'estat de Puigdemont i afegeix que es va deixar la subtilesa a Brussel·les i conclou: qui voti el líder de Junts no s'ha d'enganyar. L'Ara, l'editorial, diu que Puigdemont haurà d'aclarir quins passos proposa per culminar el procés i subratlla: 7 anys després del 2017, els catalans es mereixen que els candidats vagin amb la veritat per davant. Tian Riba, el Nacional, també diu que feia dies que tothom imaginava que Puigdemont seria el candidat de Junts, però que la gran pregunta ara és: per què fer si guanya i governa? El Punt Avui directament celebra que Puigdemont es presenti i ho qualifica d'una victòria de l'exili que la maquinària repressora de l'estat espanyol no ha pogut impedir. I Vicent Partal, a VilaWeb, apunta que Puigdemont encara parla de presidència legítima i li recorda: la crua realitat és que els altres candidats són igualment legítims i, per tant, a partir d'avui haurà de competir en programa, en propostes i en projecte.
La premsa internacional també es fa avui molt ressò del pas endavant de Puigdemont i ha fet una ullada a la premsa internacional al Sergi Ambudio.
L'anunci de Puigdemont és ara mateix la notícia d'obertura a la portada d'Europa de Bloomberg, que és el mitjà econòmic nord-americà de referència a tot el món, que titula "El pària català torna a Espanya amb plans per recuperar el poder". El també econòmic, en aquest cas del Regne Unit, Financial Times, parla de Puigdemont com el separatista fugitiu, que són exactament les mateixes paraules que utilitza el diari The Times, que també destaca que corre el risc de presó si torna abans que l'amnistia esdevingui llei. A Alemanya, al Der Spiegel, hi llegim: el separatista Puigdemont vol presentar-se a les eleccions de Catalunya, i afegeix que per tercera vegada des que va fugir d'Espanya es presentarà a les eleccions catalanes. I a França, Le Monde destaca que Puigdemont ha anunciat la participació a les eleccions en vigílies de l'aprovació a Madrid d'una llei d'amnistia pels separatistes implicats en la declaració unilateral d'independència del 2017.
I de tot plegat escoltem ara el comentari que hi posen dues col·laboradores del món RQ. La primera és la periodista del diari Ara, Núria Oriols.
Puigdemont ha decidit jugar-s'ho tot a una carta: presentar-se a les eleccions catalanes i deixar Europa per tornar a ser reelegit president de la Generalitat. Una jugada per tancar el cercle després de 6 anys i mig a l'exili que li pot sortir molt bé si aconsegueix arribar a la plaça Sant Jaume, o li pot sortir molt malament si surt derrotat a les eleccions, perquè implicaria posar fi a l'aura que l'ha acompanyat fins ara. Des d'ahir, Puigdemont ha volgut convertir el 12M en un plebiscit sobre la seva figura, amb un missatge similar al 2017, el de la restitució i el de "si guanyo tornaré", però amb ingredients de la tradició més pragmàtica. Puigdemont ahir va parlar de corregir els dèficits de l'autogovern i negociar un referèndum pactat amb l'Estat. No va parlar ni d'implementar el resultat de l'UO ni d'aixecar la DUI. Ara bé, si Puigdemont aconseguís el seu objectiu, qui tindria el major problema seria Pedro Sánchez, perquè sense l'amnistia aquest escenari no seria possible. Tot plegat serà suficient per mobilitzar de nou l'independentisme. Ara per ara, qui surt més ben posicionat en aquesta cursa és Salvador Illa.
I el segon comentari el signa la periodista Ivan Guera.
Carles Puigdemont va fer bons els pronòstics. Els d'aquells que deien que seria candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig, i també els pronòstics dels que des de la dreta i l'independentisme, amb això coincideixen, auguraven que l'amnistia no serviria per tancar el procés. Puigdemont torna amb promeses d'octubre del 17, nou referèndum i independència, i de postres, o d'entrants, un finançament que no escanyi Catalunya. Salvador Illa el rebat assegurant que és hora de passar pàgina i centrar-se en les coses, aquelles coses que feien els catalans abans del procés, l'1 d'octubre i la independència. Els catalans decidiran el 12 de maig si aposten per les promeses de Puigdemont o per les coses d'Illa, tot i que també podríem tornar a l'empat entre uns i altres. De fet, no n'hem sortit mai. I veure'ns abocats a unes noves eleccions passat d'octubre.
Aclarida la incògnita de Puigdemont, un altre dels grans dubtes que queden per resoldre de cara al 12 de maig és si el PP i Ciutadans es presentaran junts a les eleccions. El líder de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, s'hi va mostrar disposat dimecres en una entrevista en aquest programa, el Món RQ, però hi afegia una condició, que és que, i és lògic, que es tanqui un acord de coalició i no pas una integració. Doncs bé, la proposta li ha costat una clatellada de la direcció espanyola de Ciutadans de Madrid. La cúpula del partit, que capitaneix Adrián Vázquez, desacredita Carrizosa i, vaja, el convida a callar.
Lo que sí es cierto es que el señor Carrizosa no está en la dirección nacional, en el comité permanente, y tampoco está en las negociaciones. Entonces, cualquier información que venga por su parte, pues claramente adolece de...
Doncs sembla que les declaracions estiguin tallades aquí, però és que Adrián Vázquez no es va molestar ni acabar la frase. El líder de Madrid de Ciutadans negocia una integració al PP amb la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, i silencia les veus crítiques dins del seu propi partit. Adrián Vázquez vol un acord global perquè els taronges desembarquin dins del PP abans que les eleccions catalanes i europees certifiquin la seva defunció definitiva. En tot cas, un lleig terrible a Carlos Carrizosa per part de la direcció de Madrid del partit de taronja, de Ciutadans, obviant la feina que s'està fent des de Ciutadans Catalunya i governant novament per Madrid. És a dir, que Adrián Vázquez i Cuca Gamarra estan decidint des de Madrid el que passarà a Catalunya, en un partit Ciutadans que va néixer a Catalunya i en un PP on el candidat serà d'aquí. O Alejandro Fernández, que diríem que no està gens ben vist per la cúpula del partit des de Madrid, o bé Dolors Montserrat, que és la persona que ahir, encara que fos a Europa, apareixia casualment a les pantalles al costat del president del PP, Alberto Núñez Feijo. Aquest matí el pacte és a prop o lluny en funció del diari que es llegeix. Avui el País assegura que l'entesa és imminent i que es podria tancar avui mateix. En canvi, el Mundo cita fons de les cúpules dels dos partits que veuen gairebé impossible tancar un acord després de les declaracions de Carrizosa aquesta setmana en aquest programa, aquí al Món RAC1. Sigui com sigui, la negociació entre el PP i Ciutadans posposa el debat intern que després hauran d'obrir els populars per triar el cap de llista. Alejandro Fernández s'ha postulat per repetir com a candidat, però la direcció de Gènova voldria algú més afí a Alberto Núñez Feijó, ergo Dolors Montserrat. De fet, casualitat o no, Feijó, com dèiem, va comparèixer ahir a Brussel·les flanquejat per dues persones, González Pons i Dolors Montserrat. Per cert, que Ciutadans perd aigües per tot arreu demostra també l'últim canvi de jaqueta, en aquest cas d'un dels seus grans avaladors fa anys de Ciutadans, Juan Carlos Quirauta, ara qui va ser diputat dels taronges al Congrés, ha anunciat que serà el número 3 de Vox a les eleccions europees del 9 de juny. Això malgrat que l'any 2019, quan Santiago Abascal començava a treure el cap, Quirauta definia així els seguidors de Santiago Abascal a Telecinco.
Se me parece un movimiento populista basado en la rabia y sobre todo sin un proyecto para España, ¿no? Una de las cosas que sucede con Vox y que sucedió en su día con Podemos es que se va creando una burbuja a base de ponerlo bajo el foco. Me parece que en este caso de manera completamente injustificada.
Un moviment populista basat en la ràbia, sense projecte per Espanya, inflat pels mitjans de comunicació, deia Quirauta fa 5 anys del seu nou partit. Però vaja, en fi, recordem que Juan Carlos Quirauta ara fitxarà per Vox, recordem que ha passat pel PSOE, pel PP i per Ciutadans. 8:27, i ara canviem radicalment de tema, deixem la política a cop de timó, perquè hi havia molta gent que estava esperant aquest dia per veure què en sortia d'aquí. I és que aquesta matinada, vaja, tampoc fa gaire estona, farà unes 3 hores, s'ha publicat l'esperat nou disc de Shakira. Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que no ganas fuerte. Por tu número y pa' qué, si ya me lo sé, no te olvides. Es titula Les mujeres ja no lloren, en homenatge a aquella frase que va fer fortuna de la sessió amb Bizarrap i que va tenir un èxit monumental. El disc inclou, de fet, una nova col·laboració amb Bizarrap, que és aquesta que sentim de fons, que es diu La Fuerte. Però el que realment havia generat la màxima expectació és si hi hauria més referències a Gerard Piqué. Els últims dies s'havia pogut sentir un tros d'una balada que es titula Última i que tot indica, com ella ja mateix ha dit que sí, que serà l'última que dediqui a la seva exparella. I ara aquí al Món RAC1 la podem sentir sencera perquè tampoc és molt llarga. Comença així. Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido. Si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas. Si algún día quieras volver a tocar mi puerta. Pero ahora he decidido estar sola. Se me perdió el amor. Realment, el que diuen els que en saben de les fases de la ruptura, diuen que normalment són 6 mesos, un any, bueno, ella, i que i que són cinc etapes, que són la negació, la ira, la negociació, la depressió i l'acceptació. Jo crec que aquesta és l'última, per això, per l'acceptació. Jo crec que està traient la bandera blanca. Continua així.
Quería salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo, yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite. Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba y que para mí todo era poco insuficiente. Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Seguramente con el tiempo me arrepienta y algún día quiera volver a tocar tu puerta. Pero ahora debo aprender a estar sola. Se nos perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido. Nos queda lo aprendido. Se nos rompió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido. Nos queda.
Doncs aquest és el punt final, la cançó de Shakira, que és un punt final, jo crec que és la seva biografia, l'ha fet amb un disc i ha fet totes les fases del que és una separació i aquesta última, com diem, bueno, ja veurem si algun dia podem tornar, no podem tornar, ara de moment no hi veig en cor. Bueno, aquesta posició serà l'última, però en aquest disc hi ha altres cançons inèdites que es poden interpretar, que estan dirigides a Piqué, per exemple, una que es diu Entre parèntesis, amb un grup que es diu el Grupo Frontera.
Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Ya no se fa.
Esto ya no da más. Es diu, i també hi ha la cançó que ja va avançar fa unes setmanes i en què semblava insinuar que té un nou amor, Nassau.
El paso lo das tú o lo doy yo. Dime, mi amor, ¿cuál es el plan? Pa' ver si me motivo. No necesito nadie más cuando tú estás conmigo.
Però més enllà de les lletres, al disc també hi ha cançons que estan molt, però que molt bé. Per exemple, potser perquè ens porta als anys 80 i amb alguns això ja ens agrada, que és una nova col·laboració amb Raúl Alejandro, després de Te Felicito, que es titula Cohete. O aquesta, que també està molt bé, que és una col·laboració amb Cardi B, que es diu Punteria. Bé, torna al pop rock de la dècada dels 2000 amb aquesta cançó que es diu Tiempo sin verte.
Llevo tiempo sin verte y sigo aquí. Y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte.
O en aquesta altra que es titula Como, dónde y con quién. El disc inclou 17 cançons, tot i que n'hi ha 7 que ja les havia publicat durant l'últim any, que són les que abans dèiem, que és tota la biografia de la separació amb Gerard Piqué, Te Felicito, Monotonia, Acróstico, o la famosíssima sessió amb Bizarrap, entre d'altres. Oh, escolta. 8:33, Dani Alves ha tornat a dormir avui a la presó de Can Brians en espera d'aconseguir el milió d'euros que li demana l'Audiència de Barcelona per poder quedar en llibertat provisional. La situació se li ha complicat després que el pare de Neymar, que fins ara l'havia ajudat econòmicament, li hagi dit que aquesta vegada no compti amb ell, perquè ara, a diferència de quan li va deixar diners, sí que està condemnat per violació. Per tant, Dani Alves haurà de buscar altres recursos. Tot apunta que els aconseguirà avui i podrà sortir en llibertat, però si no ingressés la fiança abans de les 2 del migdia, hauria de passar tot el cap de setmana a Brians 2, informa Mar Poyato.
La defensa continua treballant per aconseguir els diners que han de permetre que Dani Alves quedi en llibertat provisional fins que la sentència condemnatòria sigui ferma. De moment no hi ha hagut sort i el futbolista no té el milió d'euros que necessita. Fins ara qui l'estava ajudant econòmicament, de fet li va deixar els 150.000 euros per pagar la indemnització de la víctima, és el pare d'un altre futbolista i amic seu, Neymar. Però ara l'home ha tancat l'aixeta perquè no vol que el relacionin amb un condemnat per violació. Així ho comunicava Neymar da Silva a través del seu perfil d'Instagram.
Com tothom sap, al principi vaig ajudar Dani Alves quan no estava condemnat. Aquesta segona vegada la situació és diferent perquè els tribunals espanyols ja l'han sentenciat i condemnat. Estan especulant i intentant associar el meu nom i el del meu fill amb un problema que ja no ens toca. Espero que Daniel trobi en la seva pròpia família totes les respostes que està buscant.
Perquè Alves pugui passar el cap de setmana a casa caldrà que ingressi el milió d'euros abans de les 2 de la tarda, que és l'hora límit per poder fer les consignacions als jutjats. Un cop estiguin ingressats els diners, el tribunal haurà de dictar una nova interlocutòria, decretant la llibertat provisional, i donarà l'ordre a Brians 2 perquè li obri les portes.
A mi, si en dieu què passarà, jo crec que abans de les dues, Dani Alves deixa la presó de Brians 2. De fet, a les portes de Brians 2 hi tenim fent guàrdia el Josep Ferrer. Quina és l'última hora, Josep?
Doncs a mica en mica van arribant periodistes davant de Brians. L'expectació, però, a aquesta hora és menor que la d'ahir, després del que acabem d'explicar. Potser sí que sortirà, però tal com dèiem, si no ho fa, si no s'entreguen els diners abans de les dues, haurà de passar el cap de setmana a la presó. També a aquesta hora s'esperava la presència de funcionaris de presons que volien aprofitar, que hi ha molts mitjans de comunicació, per expressar les seves reivindicacions. De moment no hi ha cap acció de protesta, tot i que veiem un petit grup concentrat a poca distància nostra. I com ha passat aquest darrers 3 dies, el canvi de torn a Brians 2 s'està fent en normalitat.
Gràcies, Josep. Tornem més tard a Brians 2. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha prorrogat 2 anys més la presó provisional, aquell home acusat de violar una menor a Igualada quan sortia d'una discoteca la nit de la Castanyada del 2021. I a Badalona, els familiars de les noies violades al centre comercial Màgic denuncien que les institucions han abandonat les víctimes, troben injustificable que un any després no s'hagi fet res per ajudar-les, i també lamenten que 3 de la desena d'agressions que es van denunciar a Badalona s'hagin arxivat sense ni tan sols arribar a judici. Daniel Sancho, que està empresonat a Tailàndia, acusat d'haver assassinat i esquarterat un metge colombià, Edwin Arrieta, està convençut que l'absoldran. Ho ha dit a l'agència EFE en una entrevista, diu que el tribunal sabrà valorar que va actuar en defensa pròpia. El judici contra Daniel Sancho arrencarà d'aquí 20 dies, el 9 d'abril, a la illa de Samui. Està acusat d'assassinat premeditat, ocultació de cadàver i destrucció del passaport de la víctima. Tot plegat li podria comportar la pena de mort. Ell, però, insisteix que no va matar Rieta, sinó que la mort va ser el resultat d'una baralla durant la qual el metge es va donar un cop al cap i va morir. Diu, literalment, va ser una baralla que jo no vaig començar i que va tenir un desenllaç fatal que mai hauria volgut. No oblidem que, inicialment, davant de la policia, Daniel Sancho va confessar que sí, que l'havia assassinat, però després se'n va desdir. El que sí que manté és que va desmembrar el cos de la víctima i el va intentar amagar amb bosses en diversos punts de l'illa. Daniel Sancho també explica que se sent amb ganes d'afrontar aquest judici, que per fi se l'escolti i poder aclarir totes les distorsions, malentesos i mentides que s'han dit. A més, assegura que confia en els tribunals de Tailàndia i que es troba molt bé d'ànims. A partir de les 10 parlarem d'aquest cas amb una de les advocades de Daniel Sancho, que és Carmen Balfagón. Hi ha un altre nom propi que surt aquestes últimes setmanes, i de quina manera? I de quina manera? Kate Middleton. De fet, la reaparició de Kate Middleton podria arribar molt abans del que pensàvem.
L'enigma Kate.
I és que el Regne Unit continua el ball de dates sobre la primera aparició pública de la princesa de Gales després d'aquests mesos d'especulacions pel seu estat de salut. Ja ho va dir l'altre dia la Sara Prim, des de Londres, quan ens va informar que normalment tota la família reial britànica apareix durant la Setmana Santa el diumenge de Resurrecció. I esclar, si fa uns dies la Casa Reial Britànica apuntava cap a finals d'abril, ara ja la premsa, com ens va dir la setmana passada la Sara Prim, parla del possible retorn de Kate Middleton al diumenge de Resurrecció, és a dir, de diumenge en 8. Diumenge d'aquest no, el de la setmana que ve. Des de Londres, té més dades el Sergi Forcada.
Des de la Casa Reial ni confirmen ni desmenteixen cap de les dates que s'han publicat, però alguns mitjans britànics parlen ara d'un retorn suau de Kate Middleton a la vida pública i el fixen per al 31 de març a la missa de Pasqua que se sol fer al castell de Windsor, és a dir, a prop d'on viu la princesa de Gales. Després d'aquest acte, tornaria a desaparèixer durant dues setmanes, coincidint amb les vacances escolars dels seus fills. Amb la incògnita del calendari i després de l'enrenou de les fotos manipulades, els tabloides i les xarxes socials fan córrer tota mena de teories. Davant d'això, tant el líder de l'oposició, el laborista Keir Starmer, com el cap de l'església anglicana, Justin Welby, han demanat en les últimes hores que es deixi la princesa en pau mentre es recupera.
8:39. Joan Laporta no tira la tovallola en Xavi Hernández. En una entrevista avui a Mundo Deportivo, el president del Barça ha assegurat que vol que continuï més enllà d'aquesta temporada i que no buscarà cap substitut fins que la decisió del tècnic català sigui irrevocable.
A mí me gustaría que siguiera. Él sigue diciendo que bueno, que a final de temporada se iría, ¿no? Pero yo creo que ya veremos, ¿eh? No nos pongamos la presión esa, ¿eh? Porque de momento el estar con esta fórmula funciona. No vamos a tocar nada hasta que Xavi no tome la decisión. Todos los que están en el mercado que pueden venir, yo creo que si realmente quieren venir al Barça, pues se tendrá que esperar.
Joan Laporta ha reconegut que Luis Enrique li entusiasma, però insisteix que no ha parlat amb cap entrenador i revela que el representant de Hansi Flick l'intenta convèncer que l'alemany és la millor opció, però que Joan Laporta es manté ferm en la idea d'esperar la decisió final de Xavi Hernández, tot i que el Xavi ha dit un parell de vegades que la seva decisió és irrevocable. Però això vol dir que encara Laporta guarda l'esperança de que Xavi pugui fer una rectificació. Per cert, justament sobre aquesta qüestió no ha parlat el mateix Luis Enrique, ara que parlàvem de que li encanta Luis Enrique, Joan Laporta ho ha fet en la presentació del seu nou projecte, que és la Fundació Xana, després en parlarem, eh? On ha dit que li agradaria tornar al Barça, però que ara no ho veu massa probable.
Por ganas y por lo que significa el Barça, siempre he dicho que me gustaría, pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos. Es difícil que yo coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera. En este verano, por lo que ha comentado Xavi, necesitarán entrenador de nuevo, pero yo tengo contrato y tengo por norma cumplir mis contratos.
Més coses, el president del Barça insisteix en aquesta entrevista a Mundo Deportivo que s'esperarà a la decisió de Xavi perquè veu l'equip en el millor moment de la temporada. De fet, avisa els pessimistes que facin un pas al costat i demana veure immediatament el got mig ple.
Que tengan fe, que crean, que es... ahora vienen momentos de una gran tensión. Que intenten pasárselo lo mejor posible disfrutando de este espectáculo futbolístico que va a ser la Champions, de que no lancen la toalla. Si no lanzamos la toalla, los jugadores tampoco lo harán en la Liga. Es importante que sigamos ahora en la carrera por conseguir el liderato en la Liga.
En aquesta entrevista, Joan Laporta també s'ha referit al possible fitxatge de Kylian Mbappé pel Real Madrid i ha assegurat que no enveja Florentino Pérez perquè creu que Mbappé serà una bomba de rellotgeria a dins del vestidor.
No sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos. Solo tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, hablando de las cifras que habrán, distorsionado vestuarios, seguro. Eso no va de regalo.
I a més també ha assegurat que les comissions que ha cobrat Deco pel fitxatge de Rafinha són absolutament legals i que en cap cas són incompatibles amb l'actual càrrec de director esportiu. I ha deixat molt clar que ara ja no les cobra, tot i que el club les continua pagant un fons d'inversió. En un altre sentit, Joan Laporta ha reconegut en aquesta entrevista a Mundo Deportivo que encara no ha decidit qui vestirà el Barça la temporada que ve, però avisa Nike que s'ha de posar les piles si vol renovar.
El Barça ha de tener el mejor contrato del mercado, pero el mejor es el mejor, como hice yo en mi primera etapa. Ese, el contrato que tenemos actualmente no es el mejor del mercado. Y el Barça es el club que vende más camisetas del mundo. Tenemos que tener el mejor contrato del mercado. Y si no, pues vamos a tener... Afortunadament tenim altres opcions.
I per cert, vinculat amb les negociacions entre clubs i marques esportives, atenció amb aquesta notícia perquè es tracta d'una notícia per la història i molt sorprenent. Adidas i la selecció alemanya de futbol han trencat 70 anys després. Es tracta d'un dels vincles més històrics en el món de l'esport, marcat per 4 mundials i 3 Eurocopes. Estem parlant de que quan tu dius Alemanya, dius la Adidas, entre altres coses, perquè és una marca d'Alemanya. Doncs bé, han trencat i a partir del 2027 el nou proveïdor de l'equip alemany, de la selecció alemanya de futbol, serà justament Nike. I un dia més anem coneixent novetats sobre els casos en què està enfangat Luis Rubiales. Després que la Fiscalia n'hagi ordenat l'atenció per un possible cas de corrupció i blanqueig de capitals, avui el digital El Confidencial destapa que el 2020 va aprofitar el seu càrrec de president de la Federació Espanyola de Futbol per fer negocis personals a l'estranger.
Rubiales va escollir la República Dominicana i l'Aràbia Saudita per posar en marxa negocis hotelers mentre jugava la primera Supercopa al País Àrab. El Confidencial ha tingut accés a àudios que demostrarien l'interès. Són missatges de veu a un dels seus socis, l'exjugador Francisco Javier Martínez Alcaide, àlies Nene, amb qui Rubiales planejava aprofitar el nou vincle amb els saudites per treure'n benefici propi.
Te voy a decir una cosa. Aquí sí que hay posibilidades, ¿eh? Aquí hay posibilidades para venirnos una Semana Santa o algo. Conozco a mucha gente y estos quieren hacer una especie de Mar Caribe en el norte del Mar Rojo, tío. Lo que pasa es que aquí hay que venir y apostar y pagar y comprar un montón de terreno, pero aquí sí que hay posibilidades, tío, para vosotros.
A més, el Confidencial afegeix que Rubiales va demanar un pèrit informàtic que esborrés el contingut del seu telèfon per si de cas l'investigaven en algun moment. Però això no és tot. Avui el periòdico dona més detalls sobre una de les branques principals en la nova investigació a Luis Rubiales i el seu nucli dur, les obres a la Cartuja de Sevilla. Resulta que la Junta d'Andalusia va atorgar prop de 5 milions d'euros a la Federació Espanyola perquè liderés l'adaptació necessària per acollir partits de l'Eurocopa de l'any 2020, tot i que finalment es va endarrerir un any per la pandèmia del coronavirus, uns diners que, segons llegim el diari Punt.es, estaven pressupostats per ajudes a les llars d'infants. Doncs bé, tot i que la Cartuja és una societat de naturalesa pública, Luis Rubiales va adjudicar una part de les obres a dit. L'afortunada va ser l'empresa de construcció Gruconsa, que es van dur gairebé 1 milió d'euros i que, curiosament, tenia com a directiu Ángel González Segura, el germà de l'aleshores director jurídic de la Federació Espanyola, Pedro González Segura. Ahir tots dos van acabar detinguts, tot i que ara són en llibertat. Ahir la magistrada, que investiga el suposat nou cas de corrupció i blanqueig de capitals, va deixar en llibertat tots els detinguts, menys dos. Un dels que continua detingut és Tomás González Cueto. Atenció a aquest nom, és un dels homes de la màxima confiança de Rubiales. De fet, s'espera que avui González Cueto se segueix ja davant de la justícia per declarar. Mentrestant, Luis Rubiales continua a la República Dominicana, tot i que, segons llegim a La Razón, l'expresident podria accelerar el seu retorn i plantar-se a l'estat abans del dia 6 d'abril. I a mig de tot aquest merder, avui la selecció espanyola de futbol juga amistós contra Colòmbia a Wembley. Tot i el terrabastall que viu la federació, el president interí Pedro Rocha no se'l vol perdre i ha viatjat. Com és lògic, també hi serà el seleccionador Luis de la Fuente, que ahir va assegurar que l'equip espanyol no és aliè a tot el merder que hi ha a les Rozas.
No vivimos ajenos de la realidad y de los acontecimientos. Solo pedimos que pues, los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera y nosotros centrarnos en lo nuestro, que es el fútbol, y poner el nombre de España y de la Federación Española de Fútbol en el lugar que le corresponde.
El partit és a 2:15 del vespre, el fa la U, de Televisió Espanyola, amb Lamine Yamal i Pau Cubarsí com els dos únics jugadors del Futbol Club Barcelona. 3:15 de nou, bueno, encara que... Ui, si encara queda el cas. Si és que avui que pràcticament no hem parlat de política més que de l'arribada a les eleccions catalanes de Carles Puigdemont, però és que no hem parlat del cas Coldo. Ui, d'Isabel Díaz Ayuso, de les presons, i molt important, del temps que ens espera per la Setmana Santa.
Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Cavalcar sobre llom d'un drac. Volar fins al cim de l'Himàlaia. I dormir en una cabana del Far West. Viu només a Port Aventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Feral Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del dia del pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
que ja tenim ganes de vacances. És tan cert com que el 80% del que compren els nostres clients són marques originals d'Aldi. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com el detergent líquid amb sabó de Marsella a només 3,59. Més informació a aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
La festa d'ofertes de primavera d'Amazon ja és aquí. Pots estalviar moltíssim en un altaveu Bluetooth. Que soni la música. I a ballar sense parar. I girar, voltar, saltar... No! Sort que també pots estalviar moltíssim en una màquina de cosir. Des d'altaveus Bluetooth fins a màquines de cosir. Descobreix ofertes increïbles a la festa d'ofertes de primavera d'Amazon fins al 25 de març. Més informació a Amazon.es.
Una flor no fa estiu ni dues primavera, però uns bons pneumàtics fan carretera.
Que el refrany no és així. I això de canviar de pneumàtics cada vegada que canvia el temps, tampoc. Acosta't a Citroën Service i aconsegueix uns pneumàtics 4 estacions nous, ara amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11 minuts i les 9, continuem els apunts aquí al Món RQ abans de la tertúlia de tots els divendres. Avui en Cristina Puig, Jordi Bosch, Glòria Serra, al Món RQ. Madrid continuarà en ple d'un altre cas, el que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Ahir Pedro Sánchez va furgar en la ferida del PP i va acusar directament la presidenta de la Comunitat de Madrid d'estar implicada en un escàndol de corrupció. Pedro Sánchez també acusa el PP de fer servir tècniques que atempten contra la democràcia per les amenaces a periodistes del cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Estas actitudes que estamos viendo, ¿no?, de contrarias a la democracia, ¿no?, de ir contra la libertad de prensa, contra medios de comunicación, que lo único que están haciendo es informar sobre un caso de corrupción que afecta a su partido, me parece que es algo extraordinariamente grave y que necesitaría, exigiría también de una respuesta firme y contundente contraria por parte de la dirigencia del Partido Popular. Pero eso, por desgracia, ni está ni se le espera.
De fet, com apuntava Pedro Sánchez, ahir Alberto Núñez Feijóo va tornar a desviar l'atenció. Va evitar respondre a les peticions perquè destitueixi Isabel Díaz Ayuso. I quan li van preguntar per les amenaces de Miguel Ángel Rodríguez, es va fer un embolic.
Cada uno sabrá calificar y distinguir entre una conversación privada más o menos afortunada o que pueda conllevar descalificaciones que puedo entender a lo que es una publicación desde el gobierno descalificando y denominando contenedor de basura a un medio de comunicación.
És a dir, segons Feijóo, els insults i les amenaces de la mà dreta d'Ayuso a periodistes crítics amb el seu govern són més o menys afortunats, però sí que acusa la Moncloa de desqualificar mitjans de comunicació. Ayuso, evidentment, tampoc recula i fa pinya amb el seu cap de gabinet. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Ayuso es manté inalterable en el seu discurs i en la protecció a qui li dirigeix tota l'estratègia política, Miguel Ángel Rodríguez. Si hi ha insults, és perquè hi ha confiança.
Es lo mismo que dos personas discutiendo en un chat con confianza. De verdad que lo vamos a equiparar exactamente a lo mismo.
I reitera que tot és invenció de Moncloa para això.
A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo.
Una Ayuso que hi deia que se sent intimidada a casa seva sense portar-ne proves, tot i haver-se demostrat les mentides de Miguel Ángel Rodríguez. Tota l'oposició li va tornar a exigir la dimissió.
I Ayuso intenta treure ferro a l'escàndol, però cada dia apareixen noves informacions que esquitxen persones del seu entorn. El Plural explica avui que la cunyada de la presidenta de Madrid hauria aconseguit una plaça de funcionària a l'Ajuntament de Villanueva de la Cañada, a Madrid, en un procés fet a mida. La parella de Tomàs Díaz Ayuso, el germà de la presidenta, ocupa un lloc de tècnic mitjà de gestió que va obtenir a través d'una convocatòria, si més no sorprenent. Resulta que es va engegar de manera urgent en ple estiu, el 16 d'agost del 23, i es va tancar només 8 dies després amb ella com a única candidata i, per tant, guanyadora. Curiosament, qui governa aquest ajuntament és el PP. L'altre cas que s'ha sacsejat al tauler polític a Madrid les últimes setmanes és el cas Coldo. Ahir el Congrés va aprovar investigar-lo en una votació que va ser el món al revés. El PSOE, el partit més enfangat en aquest cas Coldo, hi va donar suport. El PP, en canvi, es va abstenir i Vox hi va tornar a votar en contra. Ara ens ho explica l'Armenteres.
Sí, abstenció del PP perquè diuen que investigaran millor el Senat on hi tenen majoria absoluta i, per tant, controlen totes les compareixences. Margarita Montesinos.
Tendremos que abstenernos y les emplazamos en el Senado, donde una comisión verdaderamente independiente empezará muy pronto sus trabajos.
De fet, les dues comissions treballaran en paral·lel i segurament les conclusions que s'aprovin seran contràries. Això sí, les conclusions s'envien a Fiscalia si hi ha indicis de delictes. La primera gran batalla serà després de Setmana Santa per la llista dels qui han de comparèixer. Ábalos ja ha dit que per ell cap problema.
Yo estoy siempre dispuesto a todo.
El gran dubte és si el PSOE forçarà Ayuso a donar explicacions al Congrés.
I a Barcelona, Jaume Collboni afronta aquest matí la votació dels pressupostos de la ciutat i no té prou suports per tirar-los endavant. Després de l'última reunió entre el PSC i els comuns, els d'Ada Colau mantenen el no. I, per tant, tot plegat podria acabar en una qüestió de confiança. Sílvia Solanes.
A principis de setmana les bases avalaven el no dels comuns, però les dues parts es van donar 48 hores per acabar de negociar. Finalment, des dels comuns expliquen que l'última reunió d'ahir mateix va acabar sense acord. El seu principal condicionant, entrar a govern. Però Jaume Collboni és partidari, diu, de fer les coses per ordre i durant el Congrés Socialista del cap de setmana apostava primer per aprovar pressupostos i després seguir parlant, però la fórmula no convenç els antics socis. Fons socialistes detallen que han incorporat al pressupost el 90% de les peticions que feien els Ada Colau, com per exemple mantenir la reserva del 30% d'habitatge protegit a les noves promocions immobiliàries. Amb aquest escenari, doncs, si no hi ha una sorpresa d'última hora, Collboni només tindrà el suport d'Esquerra. Si cauen els comptes, doncs, passaran a estar lligats a una qüestió de confiança. Això vol dir que si en un mes no hi ha candidat alternatiu alcalde, s'aproven de facto.
I a tot això, el pres que va assassinar la cuinera de Mas d'Enric havia passat totes les avaluacions de risc amb molt bona nota. Li van fer 14 informes des que va entrar-hi fa 8 anys i res feia pensar que acabés cometent un crim. Així ho conclou l'informe que ha fet públic el govern. Per això i la consellera Gemma Ubasart apuntava al Parlament que ningú podia preveure, unes explicacions que no van convèncer ni els funcionaris de presons, que continuen en peu de guerra, ni a l'oposició, que en bona part donen suport a la petició de dimissions que fa la plantilla. De fet, la consellera i el seu equip però es mantenen ferms, Benet Iñigo.
Bona conducta, bona evolució, cap problema de salut mental i una feina a diferents serveis de la presó, la cuina inclosa, impecables. Això és el que indiquen els informes que les juntes de tractament van fer al llarg de 8 anys de l'assassí de la Núria. Només recullen un incident violent pel qual encara havia de complir sanció, però en cap moment, diuen, va ser contra els funcionaris, com explicava Gemma Ubasart.
Un cop de puny a un altre intern que manifestava que l'insultava a data de 31 d'octubre del 2023. Immediatament es va fer responsable d'aquesta actuació davant dels funcionaris sense presentar cap actitud violenta o hostil en contra els mateixos.
En tot cas, la consellera creu que el cas obliga a prendre mesures com ara més treballadors per torn i més vigilància i també va obrir la porta a canviar els criteris sobre quins presos poden treballar a la cuina.
Avaluar i revisar el nivell de risc dels diferents serveis auxiliars del CIRE, fet que tindrà impacte en el perfil d'interns i internes que poden accedir a cada servei.
Retocs i millores arran de la tragèdia, però en cap cas, segons Ubasart, l'assassinat de Mas d'Enric ha de posar en qüestió el model penitenciari català.
Els Mossos han alliberat 18 persones d'origen pakistanès que eren víctimes d'una xarxa d'explotació laboral. A 14 d'elles les obligaven a treballar en supermercats, en torns eterns i per uns sous baixíssims. La xarxa controlava 16 establiments arreu de tot Catalunya que operaven com a franquícies de grans marques. Els traficants prometien bones condicions laborals i facilitats per aconseguir els papers de les víctimes. Un cop arribaven a Catalunya, però, es trobaven en unes condicions d'explotació. En total, l'operació ha acabat amb 6 detinguts. A un d'ells l'han enviat a la presó provisionalment, mentre que els altres 5 han quedat en llibertat amb càrrecs. I el temps.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Causar, bon dia.
Bon dia.
Aquest cap de setmana baixaran les temperatures, sobretot diumenge, però baixaran, vol dir, baixaran?
Baixaran, sí. És que pensa que avui les temperatures es mouran entre els 22 i els 28 graus, que és una autèntica barbaritat. Estem tenint temperatures 8-10 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Demà baixen entre 2 i 4 graus, però baixen molt més de cara a diumenge i dilluns. Per exemple, diumenge les temperatures al mitjà es mouran entre els 14 i els 18. Baixen en alguns casos 8-10 graus respecte a les d'avui. Per tant, sí que baixa la temperatura, sí que es queda. La setmana que ve, fins i tot dilluns, baixaran una miqueta més els termòmetres perquè hi haurà més núvols i també hi haurà alguns ruixats i la setmana que ve tocarà recuperar la jaqueta. De fet, les temperatures es posaran en la línia del que seria habitual perquè ens hem acostumat a estar molt per sobre i ara és quan tocarà la normalitat a partir de diumenge. Però avui, de moment, aquesta caloreta, amb sol, amb bandes de núvols prims, amb aquest cel entelat encara per pols africana i aquesta tarda algun ruixat aïllat al Pirineu. El cap de setmana estarà mitjan nuvolat i demà amb algun ruixat cap a l'interior de les comarques de Girona. Serà per partir del migdia, i diumenge algun ruixat també en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i de Girona, i després a la tarda al voltant del Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona i també cap al Berguedà. I dilluns tindrem un dia de temps insegur, amb ruixats sobretot a les comarques del sud i de Ponent, que després al vespre s'estendran cap a la resta, i dimarts tocarà agafar el paraigua a tot arreu. I us haig de dir que la resta de Setmana Santa aniran passant aquests ruixats. Seran ruixats que afectaran sobretot comarques de Ponent, és a dir, comarques de Lleida, extrem sud del país, i també cap al nord, Pirineu i Prepirineu, i a la resta d'aigua se n'espera poca. I a més aquestes temperatures que es mantindran més a la banda baixa.
I les pluges i la neu que continuen, que ha caigut les últimes setmanes a les capçaleres de les conques internes, continuen notant-se els embassaments. Ara mateix, els pantans de l'àrea de Barcelona i de Girona es troben ja per sobre del 15,8% de la seva capacitat. Hem dit ja per la il·lusió de que estan allà, però és molt poca aigua, és molt poca aigua. De fet, el govern avisa que si els pròxims dies se supera el llindar del 16%, que diríem que és el llindar que normalment es diu que és allò que dèiem l'emergència.
Sí, exacte.
Ha dit que la caiguda de l'emergència per sequera no arribarà, no serà automàtica. L'executiu esperarà que la tendència vagi a l'alça i que es consolidi abans de rebaixar de nou les restriccions, però, esclar, haurem d'esperar.
Sí, 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 de moment sí.
O del Martínez.
Segons l'última actualització, els 5 pantans que formen part del sistema Ter Llobregat es troben molt a prop del 15,9% de la seva capacitat. És un punt més que ara fa 15 dies, quan les reserves van tocar fons. Una recuperació que ha estat gràcies a les precipitacions de les últimes setmanes, però també el fet que el consum d'aigua durant el mes de febrer a aquesta àrea es va rebaixar en gairebé un 10%. Tot i això, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que seran prudents.
Si la variació és menor i sabem que té una durada temporal de dies o de setmanes, no es farà la modificació, ens mantindrem en la mateixa fase d'emergència en què ens trobem, i si evidentment les previsions més optimistes es compleixen, això sí que ens permetria poder anar a una fase menor.
El que també ha d'ajudar a estalviar aigua és la reparació de fuites. Finalment, seran 707 els ajuntaments que rebran subvencions per poder fer millores a la xarxa d'aigua. És un 82% dels que ho havien demanat. En total s'hi destinaran 128 milions d'euros.